Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
El jutge de la Seu d'Urgell encarregat del cas Nàdia ja ha resolt què fa amb els pares de la menor, investigats ara per presumptes delictes de caire sexual. Després de la compareixença dels dos investigats, el jutge ha decidit obrir un nou procediment per esbrinar els delictes d'exhibicionisme, provocació sexual i també explotació sexual. En aquesta nova causa, Fernando Blanco i Margarita Garau, els pares de la nena, tenen la condició d'investigats. El magistrat també ha decidit que el pare continuï a presó, però que la mare no. Canviem de qüestió. També us expliquem que la Moncloa diu que està pendent d'un acord el més aviat possible sobre el decret de les clàusules terra, un decret que ha tornat a ajornar l'executiu espanyol. Oficialment diu que ho fa perquè s'han de fer consultes al Banc Central Europeu, però molta gent entén que en l'ajornament hi han influït l'oposició d'alguns partits i també alguns bufets d'advocats. I és notícia d'altra banda, recordem-ho que els preus van pujar l'any passat d'un 1,9% a Catalunya. És una de les pujades més altes dels últims anys a causa de l'encariment dels carburants i l'electricitat. S'encadenen així ja 4 mesos consecutius en què els preus pugen en relació amb els 12 mesos anteriors. És la taxa d'inflació més elevada des de l'agost de 2013 i la més alta en un any sencer des del 2012. I atenció, perquè l'onada de fred pot arribar a cotes baixes els propers dies. S'espera un cap de setmana amb nevades a cotes baixes al Pirineu i fort vent, i podria arribar a la costa aquestes temperatures sota zero a partir de diumenge al vespre o dilluns. I un últim apunt, l'administració de Barack Obama ha posat punt i final a la política que permetia als cubans obtenir el visat de residència un cop trepitjaven els Estats Units, a pocs dies de deixar la Casa Blanca, encara que ho fessin de manera il·legal. Enmig de l'acostament entre Cuba i els Estats Units, els cubans que abandonen l'illa, els serà molt més difícil obtenir permís de residència als Estats Units. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa La veu dels animals, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 4 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel, la radiofórmula que ha marcat precedent en el panorama radiofònic. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 4 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba,
navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona nit, com esteu? Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Comencem el programa, com sempre, fent un ràpid avanç a les seccions que trobarem. Tindrem espai per les notícies i per la galeria de l'expert. Ja sabeu que són càpsules informatives. Després serà moment per l'entrevista. Avui rebrem el Jordi Prieto, de CEO BirdLife, que és la Societat Espanyola d'Ornitologia, i ens acompanyaran en aquesta entrevista la Carme Méndez i el Manel Casas, el mateix Manel que, com sempre, ens amenitzarà el programa amb els espais musicals. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs vinga, comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Una falsa defensora dels animals. El passat mes de novembre us informàvem de que s'havia iniciat el judici a Carmen Marín, presidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos, pels delictes de maltractament animal i suposats sacrificis de 2.200 animals i peritrogisme professional realitzats en aquesta protectora. El dimarts 10 de gener, el jutjat penal número 14 de Màlaga dictava la sentència. I ha estat una sentència exemplar, que ha condemnat a Carmen Marín a 3 anys i 9 mesos de presó, considerant-la culpable de matar cruelment els 2.200 animals, entre gats i gossos que estaven en la protectora, i per falsificació de documentació. La sentència ha indicat que l'acusada s'aprofitava d'aquesta activitat pel seu lucre personal. També ha estat condemnat a un any de presó un treballador que gestionava el centre per delicte continuat de maltractament animal i a una multa de 3.600 euros per delicte d'intrusisme professional. Aquest cas de maltractament ha estat un dels més greus que s'ha conegut a l'estat espanyol en els darrers anys i produeix un dany moral enorme per tota aquella gent que està deixant la seva vida per defensar els animals. Xina prohibeix l'ivori. Xina ha decidit posar fi aquest any 2017 al comerç de l'ivori i al seu processament amb finalitats comercials. Aquesta històrica decisió és l'inici per acabar amb el principal mercat legal d'ivori del món i és també un gran impuls als esforços internacionals per posar fre a la caça furtiva d'elefants a l'Àfrica. La decisió del govern xinès, que suposarà la prohibició paulatina de la venda d'ivori, s'ha adoptat després de la resolució del març de l'any passat que va prohibir durant 3 anys la importació d'ivori. La Xina demostra així el seu afany contra el tràfic il·legal d'animals i plantes. L'any 1989, la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres va prohibir el comerç d'ivori, però la Xina va continuar el seu comerç a nivell intern. Mor una orca a Orlando. L'orca Tilikum, després de 33 anys de captivitat, moria la setmana passada com a conseqüència d'una infecció respiratòria en el parc aquàtic del SeaWorld d'Orlando, als Estats Units. Tilikum va ser la protagonista del documental Blackfish, que va ajudar a difondre l'opinió pública el que suposa la captura i la vida en captivitat d'aquests animals tan intel·ligents per ser utilitzats en la indústria de l'espectacle. El documental, juntament amb les nombroses campanyes de les entitats animalistes en contra de la utilització d'orques i dofins per a aquests espectacles, com l'ONG ADA, va aconseguir que l'empresa SeaWorld prengués la decisió d'eliminar definitivament els espectacles amb orques i també la seva cria en captivitat. Fa pocs dies coneixíem la notícia de la mort d'una orca que, vivint en llibertat, s'ha estimat que ha pogut arribar als 105 anys. Tilikum, que va ser capturada quan tenia 3 anys, només ha viscut 36 anys i sense l'oportunitat de tornar mai més a ser lliure. Air France continua carregant micos per l'experimentació. La coneguda actriu francesa i activista pels drets dels animals, Brigitte Bardot, s'uneix a la coalició europea contra l'experimentació animal i demana a la companyia aèria Air France que cessi el cruel transport de micos destinat als laboratoris d'Estats Units i d'Europa, entre els quals està Espanya. Air France és l'única companyia aèria que transporta micos arreu del món utilitzats en cruels i dolorosos experiments. Molts d'ells provenen de l'illa Maurici, un dels majors proveïdors mundials de micos. Moltes companyies aèries internacionals, entre les quals es troba l'espanyola Iberia, ja han deixat de fer-ho. No obstant això, Air France s'ha mostrat fins ara indiferent a les crides i les campanyes de les entitats animalistes i la creixent oposició de la ciutadania.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Què són els serveis ecosistèmics?
Bé, quan parlem de serveis ecosistèmics estem parlant de totes aquelles funcions que desenvolupen de forma natural els ecosistemes que ens emporten beneficis directament per les persones i per la societat. De vegades som conscients, doncs, per exemple, que un bosc ens dona llenya, que el mar ens dona peixos o que els rius ens donen aigua neta. És evident, no?, aigua potable. Però hi ha molt més que això i alguns no són tan evidents. Per exemple, el que és la regulació climàtica, els boscos ajuden a generar humitat, que ajuden a generar pluges, que ajuden a que els rius portin aigua. Per tant, el bosc també ens aporta humitat, es neteja l'aigua, ens aporta oxigen, frena l'erosió, per tant, frena i evita que perdem sòls fèrtils o hem de conrear els nostres aliments. Al contrari, ajuda a generar més sòls fèrtils, no? Aporta matèria orgànica al sòl. O, per exemple, els oceans també ens aporten no només aliment, en forma de peixos o altres, no?, altres espècies, sinó també ens aporten una font de captura de CO2 atmosfèric. És el principal immortal de CO2, no?, el diòxid de carboni atmosfèric està als mars i oceans. Per tant, el mar, en bones condicions, ben equilibrat i no sobreexplotat, ens permet retenir gasos que estan provocant efecte de canvi climàtic. Per tant, és un aliat, és un element molt necessari. Com aquests, hi ha una infinitat de serveis ecosistèmics, seria molt llarg d'explicar, però crec que ens fem una idea, de tot allò que ens aporta la natura de forma gratuïta i que no s'integra a l'economia. És a dir, has de tenir en compte allò que extraiem, el valor monetari o mercantil d'allò que extraiem de la natura, però no tenir en compte què perdem quan destruïm la natura. I aquests serveis ecosistèmics, quan es destrueixen o s'alteren, ens fan perdre funcions que ens afecten. Algunes les podem quantificar econòmicament, i està bé quantificar-les, potser per fer-nos una idea, però moltes, a vegades, no són quantificables, però qualitativament són molt importants per l'equilibri de la vida, de l'entorn natural, però també de les persones. Per tant, necessitem la natura i tots els seus ecosistemes que aporten funcions per a la seva pròpia regulació i funcionament, però també serveis cap a les persones, a les societats que vivim d'elles. Per tant, perdre o d'afectar els ecosistemes, ens provoca una pèrdua econòmica i una pèrdua de valor patrimonial que ens empobreix com a país. Per tant, és molt important conservar els ecosistemes i les seves funcions.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat. La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Hola, animalons, amics i amigues. Avui vull fer un record a una cantant anglesa que morí als 27 anys i que en poc temps havia arribat al hit de la popularitat. Ja ha aparegut en aquests espais, però per la seva singular vida crec important recordar-vos un cop més d'ella. És la Amy Winehouse, una londoner que de 6 nominacions en els Grammys en va guanyar 5. Tenia una veu de contralto, profunda, característica, que es reconeixia immediatament, amb semblances, segons jo, amb la més gran cantant de jazz, que és la Billie Holiday. Recordem-la amb Tears Dry to Their Own i Rehab. The darkness that we know and disregret our God accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Thank you.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. Ara, per l'entrevista, avui ens acompanya el Jordi Prieto. Ell és biòleg, és tècnic responsable de la Societat Espanyola d'Ornitologia, CEO BirdLife, una entitat fundada l'any 1954 amb l'objectiu de conservar les aus silvestres i els seus hàbitats. El Jordi és un apassionat i un gran coneixedor de les aus i ja estàs aquí diverses ocasions. No és la primera vegada que vens al programa, Jordi?
No, gràcies.
Bona nit.
Una altra vegada ens trobem aquí.
Benvingut. És que és un tema que dona per molt. T'hem d'anar convidant i hem d'anar explicant coses.
No, i tant, perfecte.
Doncs, si et sembla, ens pots començar explicant quines són les principals línies de conservació de les aus que esteu duent a terme ara mateix des de CEO BirdLife?
Sí, bueno, no sé si les podré resumir, perquè sempre són moltes,
una
però
miqueta.
Una miqueta així per sobre, diguéssim que bàsicament es tracta d'atacar una miqueta les principals amenaces que s'ofereixen les aus, no? Llavors, dintre d'això hi ha diferents camps, per exemple, el tema s'està treballant ara bastant amb el tema d'ocells marins. El programa marí de CEO ja fa uns anys que diguéssim que s'ha ampliat i s'està apostant fort per ell perquè les aus marines són una de les espècies, dels grups d'espècies més amenaçat. Llavors, per exemple, es treballa en col·laboració amb pescadors d'arreu de l'Estat, inclús amb BirdLife, que també té interès en fer-ho, per minimitzar les morts d'aquests ocells, sobretot relacionat amb temes d'arts de pesca, no? Que és una de les...
Clar, perquè et anava a dir per què.
Sí, estàvem pensant el mateix, sí.
Sembla que les aus també s'han de dir com més perills.
Sí.
Plàstics, també.
També, el que passa que, o sigui, els ocells marins sempre s'han estudiat a terra, perquè és on crien, no? Perquè és on poden posar els ous, lògicament, i la part marina sempre s'havia com deixat, perquè era una mica difícil d'estudiar, no? I és difícil posar-s'hi, no se sap per on es mouen... Però, clar, ara ja aquests temps que corren els hi pots posar GPS, també els ocells, els pots identificar per on es belluguen i més o menys saps quines, dintre del que és el mar, no?, quines àrees utilitzen més. I dintre d'això també, quines són les interaccions doncs, amb els pescadors, no? Perquè tots dos utilitzen el mateix recurs, que és el peix. Mm-hmm. No? Uns el pesquen per nosaltres i els altres doncs, per alimentar-se ella i els seus polls. No?
Llavors... I els ocells seguint els vaixells de pesca.
Sí, clar, no són tontos i diuen, home, aquí hi ha... podríem dir que hi ha la doble... Els pescadors també miren els ocells,
sí, clar.
Perquè a vegades indiquen on pot haver-hi tonyines i peixos i no sé què, i els ocells, lògicament, també miren els barcos. Quan ven un barco, com que saben que normalment hi ha descarts, hi ha coses que no es porten a port, no? Doncs també aprofiten aquest recurs. No totes les espècies, però n'hi ha diverses que sí. I llavors, amb alguns arts de pesca, doncs sí que hi ha problemes doncs, d'això, que s'enganxen els ocells, per exemple, amb els hams, no? Quan és una pesca de palangre, que són aquestes que tiren molts hams, doncs a vegades hi ha aquest problema de que algunes espècies s'enganxen. I clar, és un problema pel pescador, perquè perd una possible presa, no? De que s'hi pugui enganxar un peix perquè s'hi enganxa l'ocell, i és un problema per l'ocell, perquè, lògicament, doncs, es moren, no? I llavors es tracta de, com que en aquest cas l'objectiu és comú, és no agafar ocells i el benefici és pels dos, doncs hi ha aquesta col·laboració per mirar a veure quines són les millors tècniques que es poden utilitzar per minimitzar aquestes captures d'ocells. No?
I la contaminació, que no sigui, per exemple, la contaminació,
sí.
Com els està afectant? Teniu un estudi fet o no?
Nosaltres directament no, però potser ho heu vist en algun lloc que ha sortit molt el tema dels albatros, per exemple, sí. Que crien allà a les Hawaii sí. I arxipèlags d'aquests així, que de cop i volta te'ls trobes morts a les colònies i quan l'ocell es descompon i veus el que hi ha a l'interior...
Són les imatges, Blanca, no les has vist?
No.
Bueno,
doncs és agradable perquè el que és a l'estómac hi trobes... De tot.
De tot,
sí. De tot, sobretot restes de plàstic, des d'encenedors, sí. Taps d'ampolla...
Clar, que repleguen.
Sí, qualsevol plàstic, clar, se l'acaba menjant i arriba un moment que mata l'ocell, no?
Deia si és de plàstic.
Sí, exacte. I llavors, clar, això era una cosa que també... sí que se sabia que anaven residus al mar, però semblava que desapareixien, no? Que no... I allà, sobretot a la zona aquesta de Hawaii, el Pacífic, sí. Això, es crea com una mena de remolí que tot el plàstic s'acumula allà sí. I clar, i els bitxos van ingerint plàstic, i al final, doncs,
Sí.
I després el tema, bueno, les tortugues, que també es mengen les bosses de plàstic i tot això, no? Vull dir que el tema de contaminació de plàstics és bastant greu. No hi estem treballant directament nosaltres, en un moment, amb aquesta línia, però sí que...
Ara fa poc sortia una notícia de la pardela, també, que estava en mala...
Sí, la baldriga, sobretot, arran del que deia dels pescadors...
La baldriga cendrosa.
Bueno, n'hi ha diverses. Hi ha la Cendrosa, la Balear i la Mediterrània.
Sí.
Les tres estan afectades pel mateix tipus de problemàtica, sobretot això que et deia, doncs, per exemple...
La Balear té una singularitat?
Sí.
Sí, és la més amenaçada de totes. Hi ha unes 3.000 parelles, com a molt, que crien. Totes crien a Balears, no n'hi ha enlloc més, és endèmica d'allà.
I estan a Cabrera?
Estan a diversos illots, no estan només a Cabrera, estan a aquests illots així més petitets al voltant d'Eivissa, sobretot, i algun de Mallorca i tal, i crien pues això, sobretot perquè no hi ha depredadors, no hi ha gats ni rates, per exemple, que aquests ocells normalment a terra no crien, bàsicament per això, perquè les molèsties i perquè gats i rates pues, clar, poden arribar fins als ous o als pollets i se'ls mengen. No? I en aquests illots on queden més aïllats i que la majoria no tenen rates o s'han tret, doncs és on poden criar. No? I el cas de la baldriga és, bueno, és l'ocell més amenaçat de l'estat, segurament. El marí, segur.
I hi ha mesures bastant estrictes aquest aspecte?
Sí, treballa bastant, no només CEO, sinó també diferents entitats, des de la Universitat de Barcelona, des de Balears també, fins i tot...
Hi ha una estadística?
Bueno, el que hi ha és un seguiment continu, més o menys, de les colònies, per veure que no hi hagi cap declivi així important, i després es fan molt tema de seguiments, per això que comentava, no? Seguiments amb satèl·lit i això, però sobretot per saber on es mouen i veure què passa, no? Perquè tu, quan surten de les colònies, com que no saps on van...
És una au migratòria o...?
No, està aquí tot l'any. El que passa que sí que hi ha una temporada, quan acaba la cria, que sí que es dispersen una mica i poden sortir cap per l'estret de Gibraltar i anar fins a l'Atlàntic. Però no se'n van... Així com la baldriga cendrosa se'n va fer tota la volta a l'Atlàntic, que baixa fins a Sud-àfrica i torna a pujar, aquesta no se'n va tan lluny, es queda més a la vora.
Aquí vam explicar una vegada l'anècdota d'una baldriga cendrosa de fa molts anys que va ser una, diguéssim, una clienta habitual d'un hotel a Galícia. Sí, va sortir als diaris i tot, I cada any repetia la seva visita, entrava a l'hotel, la deixaven... Hi ha fotos i tot, eh? No. Molt curiós. I durant uns anys va repetir la seva, aquesta història.
Les seves vacances.
Una cosa, sí, era una cosa molt curiosa.
L'haurien cuidat molt
bé. I va tindre sol, fins que un dia ja va desaparèixer. Però ens va cridar molt l'atenció, jo quan vaig saber la història, i recordo que aquí van fer un sabies què explicant la història, per, com a introducció.
Això també ha passat amb dofins i...
Sí, amb
un pingüí també, no sé on, que això, que també un pescador l'havia salvat de dalt, el pingüí, i que després cada any
tornava
allà a casa del pescador a saludar-lo.
És molt curiós, és veritat, la reacció d'agraïment que a vegades poden tindre els animals d'una sola vegada, d'una sola vegada. Te n'adones llavors de lo conscients que són del favor que han rebut en aquells moments.
Si nosaltres tenim aquest sentiment i que som més capdusos, com no l'han tenint
ells? I nosaltres som desagraïts,
per això,
en tot cas.
Pues imagina't ells. Descomptat els gossos, tots els altres animals que ho són molt.
Sí, però estem parlant d'animals salvatges.
Sí. Canviem una mica de tema. Al Delta de l'Ebre esteu portant a terme un interessant projecte sobre la conservació de les reserves naturals que està relacionat amb l'agricultura ecològica.
Sí.
Explica'm una mica.
Això va néixer ja fa uns anys i la cosa continua perquè, bueno, és una cosa a llarg plaç, diguéssim, no? A les zones humides, una de les problemàtiques que hi ha, en aquest cas, al Delta l'Ebre, bàsicament es cultiva arròs, perquè no es pot cultivar gaire cosa més, no? Perquè com que hi ha molt de salitre i això, doncs, excepte les parts més altes, on sembres, el terra té molta sal. Llavors, l'única manera és inundar amb aigua dolça, que això disminueix i el cultiu que pot créixer i és l'arròs. Per tant, és el cultiu que toca perquè no es pot fer gaire cosa més, no? I llavors, per l'arròs, doncs, tirava molts pesticides i molts insecticides per cultivar el tema de l'arròs. I ja fa un temps que també s'ha passat a mesures una mica més light, no?, d'un control així més agroambiental, que se'n diuen, no?, que no és tirar tant pesticides, sinó que també fan una mica de control biològic per no tirar-hi tant. Però el pas... El millor, diguéssim, ja és passar directament a l'ecològic, no? Que és el que fa SEO, que va començar perquè no se sabia com s'havia de fer això, no s'havia fet mai, i va començar ja fa més de 10 anys, crec, amb una finca, provant tècniques de com es podia fer cultiu ecològic de l'arròs per no haver de tirar pesticides, insecticides als camps d'arròs, no? Clar, per una banda tenies un producte de primera qualitat per nosaltres, no?, i de retruc beneficiaves a la fauna local perquè no hi estaves tirant porqueries. I, a més, una part de la finca, en comptes de cultivar-la, es va reservar com una llacuna permanent, val? On hi havia aigua tot l'any. Perquè part del que passa és que després, a l'hivern, els arrossars s'assequen i, per tant, només queden les llacunes inundades. I llavors, diguéssim que tot el delta és aigua quan mentre hi ha l'arròs, però després només queden les llacunes, no? I, era afegir un punt més, una altra llacuna, a la zona del delta per afavorir el tema dels ocells. I, des de llavors, que un cop ja es van provar aquestes tècniques i més o menys se sap com combatre les males herbes perquè l'arròs pugui produir unes quantitats acceptables, no?, econòmicament sigui rendible, doncs allà seguim, seguim fent...
Heu obtingut bons resultats, doncs?
Sí, el que passa que s'ha de vigilar perquè no és una cosa matemàtica, no?, que sàpigues el que has de fer, sinó que cada any has de mirar els nivells de l'aigua, a veure quan toca fanguejar, quan s'ha de posar, quan s'ha de treure l'aigua, perquè segons l'època que ho facis, el resultat per eliminar les males herbes és millor o pitjor, no?, i això implica que tinguis més o menys arròs, no? Llavors, si fos així tan matemàtic seria fantàstic, però no és el cas, no? Llavors, és una mica més complicat que tirar herbicida i pesticida, però també és més agraït el resultat, no?
Sembla que aquí, amb el Delta, hi ha hagut com un canvi de mentalitat bastant significatiu en els darrers anys, no?
Sí, home...
A millor,
sí,
o no?
Sí.
I digue'ns una miqueta de tots els deltes de Catalunya, que són poquíssims, quina és el que està millor, que té més espècies i està en millor estat? Perquè...
Aquí,
el de l'Empordà, em sembla que va pitjor.
No, el tema és que aquí el gran delta, el gran aiguamoll de Catalunya, diguéssim, és el Delta de l'Ebre.
Sí,
de fet, és el segon d'Espanya, després de Doñana.
Sí.
La zona humida més important d'Espanya és la d'aquí, el Delta de l'Ebre de Catalunya, no? Vull dir que així el Mediterrani tindríem la Camarga, el Delta i Doñana, com els tres grans punts, no? Que després els altres petits pel mig també són importants, perquè si no, només amb aquests tres grans no n'hi ha prou per...
El Llobregat.
Sí, el Llobregat.
Petitet, però...
Sí, els Aiguamolls també, i després petits deltes així, que a vegades quasi no semblen quan passes, no?, el del Tordera, o petits deltes així d'ocells, ai, de rius més mediterranis, tipus el Foix o el Francolí, que pràcticament a l'estiu no porten ni aigua o no hi ha ni aigua, però al moment de les pluges de primavera, tardor i la migració, doncs els ocells també s'hi paren, no? O fins i tot el Besòs, que el tenim aquí al costat.
Sí, que comença, diu que comença a créixer.
Sí, bueno, i de sediments.
D'ocells, que s'estan veient més. Ja va sortir una notícia també de no sé quantes espècies.
Sí, perquè...
Crec que el desembocament del Besòs està al fons marí, està fet una... Bueno, una
porqueria. Bueno, perquè porta molts anys...
Hi ha un pam i mig o dos de brutícia.
Clar, perquè el sediment... O sigui, ara les aigües baixen molt més netes que fa 20 anys, no? Jo recordo haver-lo vist negre, allò, això baixa...
Sí,
petroli, allò, no?
Sí.
Ara l'aigua la veus que baixa neta i, per tant, el que és els ocells...
I això no s'hauria de netejar tot aquest fons marí?
El problema és que si remous els sediments és com el de Flix, que ha passat allò de Flix, que...
No, però es veu que allí encara hi ha bastant lío, eh?
Sí, no, sí, però em refereixo que el problema és moure-ho. O sigui, ara allà està quiet, entre cometes, i no passa res, no? En el moment que ho remous, tots aquests tòxics i tota aquesta cosa s'escampa per tot arreu.
Qui té controlat.
Sí, i és complicat el tema. Un cop ja està aquesta porqueria en els sediments, és complicat de... Bueno, allà han fet una parafernàlia per treure'ls i encara no han acabat,
No s'ha acabat. Bueno, de moment s'ha acabat en punxa.
Sí. I llavors, doncs això, fins i tot el Besòs, que és un espai molt urbà i petit, però amb una mica de gestió, d'ordenar per on pot passar la gent, del tipus de vegetació que hi ha, que pugui oferir una miqueta de camuflatge als ocells, una miqueta d'alimentació i tal, i amb una aigua decent, doncs ja fa que els ocells s'hi parin per durant la migració, sobretot. No s'hi estan molt, perquè lògicament sempre passa gent i tal, però necessiten un punt per parar a descansar, no? Vull dir, i s'han vist espècies interessants que dius, hòstia, això està al Besòs? No pot ser, no? Mm-hmm. Pues sí, també utilitzen llocs així que no, a priori no semblen tant, no?
Però a veure, amb diferència, no sé si estaràs d'acord, almenys nosaltres, en Manel, suposo que sí que ho recordarà, dels deltes que deies la Camargue. Hi ha una gran diferència, del que trobes a la Camargue... Mm. A el que veus al Delta de l'Ebre o del Llobregat, o sigui, a la Camarga, és que passis per on passis, estàs veient ocells i veus l'activitat vida, no? Vida d'ocells.
No, només es pot comparar
aquí
el Delta...
Aquí costa molt més de trobar-los, eh?
Només es pot comparar el Delta de l'Ebre, o sigui, els altres no tenen entitat per comparar-se amb Doñana o la Camarga, perquè és que l'extensió és tan petita...
Els aigües de l'Empordà, que visitem amb bastanta freqüència, escolta...
Sí, ocells n'hi ha, i són importants, però clar, no pots comparar... L'ordre de magnitud, diguéssim, és diferent, no? Llavors l'únic equivalent seria el...
I Europa, a part de la Camargue, amb importància, està relacionat a...
Quan a deltes, doncs el delta del Po, el que passa que allà em sembla que també tenen bastants problemes de contaminació i de més... I així litorals, després a Grècia també n'hi ha un, que ara no em recordo com es diu el riu.
Un nom raríssim.
No, és que no, ara no sé si és Ebro també. Era un nom que...
Ebro que liava.
Sí, era, dic, quan el mal van dir, dic, ostres, i em sembla que era l'Ebro Delta, diria també, no sé si amb V, amb V baixa, però dic, ostres, però si es diu igual que el d'allà, no? I també és una zona humida bastant important, no? I després ja no sé si n'hi ha algun altre així... Segur que hi ha algun altre més, però no
també
no conec,
tenim que dir que França, per exemple, és un país ple de rius.
I quins rius.
Sí, bueno, el problema és que aquest país ens falta l'aigua. Això, el que encara no tingui assumit que aquí no hi ha aigua, malament anem, no? Vull dir que així estan els rius, que després no tenen cabal ecològic, no? Que estan tots mig secs perquè traiem més aigua de la que tenen. Però, bueno, tornant als ocells, el Delta de l'Ebre...
Sí, tornem als ocells.
Sí. El Delta de l'Ebre és un bon lloc per anar a veure ocells i el millor, sens dubte, d'aquí en quant a quantitat.
Quines recomanacions donaries? A quines èpoques? Per exemple, pels
consells, sí.
Això sempre m'ho pregunten i sempre contesto. Mira, que qualsevol època és bona per anar a veure el Delta, perquè, primer, el paisatge canvia, no? Quan els camps estan secs, i els ocells estan concentrats a les llacunes. Per tant, tens més bullici a les zones de llacuna. Quan els camps estan inundats, a mi m'encanta, perquè és com un mirall d'aigua, no? Tot pla, perquè, clar, el delta és absolutament pla, i és fantàstic. Llavors, quan comença a sortir l'arròs, que és verd, tens verd i aigua. I
ocells?
I també ja ve, també, també.
Sí, no? Ho dic ara per als oients que vulguin anar a veure.
Hi ha més aigua i estan més dispersos per tot arreu. Ja no estan tan concentrats, no?
Sí, si vols anar a veure ocells, milionari...
Home, l'hivern és una bona època, perquè hi ha, a més, tota la hivernada d'ànecs i això, llavors sí. Hi ha bastanta xitxa de...
Els rurals tenen allà una mena de caserna o caseta... que em sembla que també es poden organitzar visites guiades, sí. Veritat?
Sí, de fet, hi ha varia gent que...
Fan una... Semestralment fan un tipus, una publicació molt interessant. Eh? Mm-hmm.
Sí.
Els rebem.
No sé si fan ells directament la sortida, com ho fan, perquè també hi ha alguna entitat local que també fa sortides, que es diu Pic en Pall, després hi ha el propi parc també organitza sortides. Nosaltres, que tenim a la zona de la finca aquesta on fem l'arròs, que es diu Riet Vell, que també s'organitzen activitats i sortides. Després també hi ha el Mont Natura Delta, que també fan allà, també tenen unes instal·lacions, també fan activitats allà. I després hi ha altres guies turístics, o sigui, ornitòlegs, que fan de guia, que també porten gent allà. Vull dir que és un punt de visita obligat, diguéssim.
Escolta, no, pels Jordi, ornitòlegs. Tornant amb aquest tema de l'arròs, perquè m'he quedat una mica preocupat. Vols dir que s'estan utilitzant productes químics per matar les herbes i tot això. Mm. Però què et redueix? Què vols dir? Què és el Roundup típic?
El
Roundup del Monsanto, allò de la penis...
El glifosfato i tot això.
Els glifosfatos,
perquè
això és fatal.
El producte, no te'l sé dir, perquè jo no el conec. No... Sí, no, això està clar. Però l'agricultura tradicional de l'arròs sempre ha sigut així. Vull dir que ara ha anat a millor, perquè el que diu ella, no?, que la consciència també ha canviat i, per tant, els propis agricultors, amb l'ajuda de les administracions, han passat de tirar a saco a passar a una agricultura de control agroambiental, no?, que com a mínim no és tan bèstia els productes que s'hi tiren, no? El que passa és que s'hi segueixen tirant, perquè, bueno, és més còmode això que fer la vessana ecològica, que, pues, bueno, porta una sèrie de problemes, més feines, de visitar més a la finca, més a sobre. L'altre, mira, passes amb l'avioneta, tires el que toqui, el producte que toqui, sí. I te'n vas cap a casa, no? Bueno,
però és que és el que tenim que pensar, eh?
Això no, ja no és només el Delta, és a tota l'agricultura
en general. Tot té que costar una mica, eh? Massa fàcil...
Sí.
Pot ser.
El problema és que ens hem acostumat tots a la bona vida.
A la comoditat.
Ningú vol treballar de nit, ningú vol treballar els caps de setmana... I, bueno, és clar, és que...
Escolta, Jordi, ja des d'aquí de la ràdio posem en valor els ocells, no? Per exemple, ara explica'ns una miqueta que per què tenim que valorar els ocells, perquè per si mateixos, sempre ho diem, ja tenen el seu valor indiscutible, però quina és la tasca que fan més important? De les tasques, no és una, són diverses. Però es menta algunes.
Sí, home,
perquè posen valor, no?
Sí. A veure, reduïm a l'absurd. Què passaria si no hi haguessin ou?
Això.
Exacte.
Pues probablement tindríem un món bastant pitjor. No sabia imaginar-me l'escenari, no? Però diguéssim que quan toques una peça de l'ecosistema, tot es destrota, sí. No? Clar, els ocells hi ha diversos tipus, perquè n'hi ha que són herbívors, no?, que mengen gra, sí. o plantes aquàtiques, n'hi ha que són insectívors, n'hi ha que són fins i tot carnívors, podríem dir, no?, que mengen altres ocells i a més. Llavors, clar, depèn de la peça que traguis de l'ecosistema, falla més o menys, no? Els ocells els fem servir nosaltres com a bioindicadors, precisament perquè, bueno, són fàcils d'estudiar i de veure, i a més la informació que ens porten ens diuen que el global de l'ecosistema es troba bé, no? Precisament per això, perquè com que estan a diversos llocs de la cadena tròfica, si alguna cosa de la cadena falla, ho detectes, pues, perquè una espècie està en declivi, desapareix o el que sigui, no?
El canvi climàtic està influint?
Sí, també. El canvi climàtic afecta, sobretot, de moment, a dues coses. A que els ocells arribin una miqueta abans. Hi ha les oranetes, per exemple, i altres ocells ja se sap que arriben una o dues setmanes abans que uns anys endarrere. No? Que abans, exacte, que uns anys endarrere. I això per una banda. I per altra banda, les espècies, es veu que la seva distribució, doncs, els ocells, bueno, alguns ja no se'n van a l'hivern, els puputs, les cigonyes, ja, bueno, ja està bé, prou bé aquí, no? No fa tant de fred, no cal marxar.
I
altres, el seu rang de distribució cada vegada és més al nord, sí, no? Perquè diguéssim que... exacte. Els d'ambients freds ja no arriben i els d'ambients càlids cada vegada més al nord perquè la temperatura està pujant, no?
Per exemple, amb els insectes? Quina relació hi ha de desaparició d'ocells i d'insectes?
Això és...
Ja sabem els insectívors, però voldríem que ho expliquessis.
Això és fonamental. Pensar que una oraneta pot menjar milers d'insectes al dia. És com els ratpenats, no? Si sumes totes les oranetes que tenim aquí pol·lulant a l'estiu, són el millor insecticida que hi ha. Oranetes, falciots, les mallarengues, fins i tot, no?, els insectes així que pugui haver-hi pels arbres i demés. Per tant, són, en certa manera, són un control de o sigui, no anava a dir de plaga.
Ecològic,
plaga. Sí,
biològic, sí, ecològic, sí, el que
sí,
vulguem
sí,
dir,
sí, és,
de les plagues d'insectes.
Exacte, sí, sí. Per tant, si traiem els ocells, hi hauria un desequilibri general a l'ecosistema, això està clar. Com acabaria? No sé, no m'ho puc imaginar, no m'ho puc arribar a imaginar, no? Però segur que alguna cosa es destrutaria, perquè a la que treus una peça fonamental és com quan treus els carnívors, no?, que llavors pues, comencen a sortir talps i de tot, i clar, si no hi ha ningú que els controli, no?, els senglars, que no tenen cap depredador, pues, clar, li falta una peça,
sí, aquest ecosistema. Sí, que tenen caçadors.
Bueno, sí, és l'únic que queda, són els únics que queden, sí,
però,
sí.
Però, bueno, això ja ho hem explicat i ho tornarem a explicar, per què han crescut tant. Escolta, i quin és el secret per ser, o el motiu per ser ornitòleg? Com es pot fer? Per sentir que és vocació? No, però és una cosa vocacional.
Jo crec que és vocació.
Més d'una casualitat, d'una anècdota, d'una vivència. Podem motivar?
Jo crec que hi ha les dues coses, perquè hi ha gent que neix, diguéssim, amb la llavor de l'ornitologia, no?, que és passional i que veus que sense fer res li agraden els animals en general i per el que sigui, pues, els ocells, o es dedica als ocells, o el que sigui. Però després també hi ha el que dius tu d'una experiència, una motivació i...
La teva, amb el teu cas?
El meu cas, jo
si
crec que...
Si m'és indiscret.
No. No et sabria dir el moment en què em vaig interessar més pels ocells, però sempre m'han agradat els animals a mi, no?
Sí.
I després d'estudiar Biologia, doncs mira, a la universitat em va sortir la possibilitat de treballar amb ocells i em vaig encaminar cap aquí encantat de la vida.
Sí.
Però hauria pogut ser una altra cosa, també t'ho he de dir. Vull dir que va ser ocells, en aquest cas, una mica per casualitat, no? Però hauria pogut ser una altra cosa.
A veure, abans de tancar, perquè
tenim molt poca estona, sí.
Hi ha una cosa que no s'ha dit, i jo crec que també és interessant, que és l'ajuda que fa... Ara hi ha el GPS, però abans, que es navegava a vela, i fins ara la vela esportiva, la visió i la trobada de certs tipus d'ocells, diu... i ajuda molt els navegants a saber d'on està i la distància que hi ha de la costa.
Sí, això és cert. Vull dir que, de fet, els pescadors i gent de mar, o sigui, a vegades tenen més coneixement de segons quines espècies que nosaltres, perquè nosaltres les mirem des de terra fins fa pocs anys i ells les veien des de mar, que era el seu medi.
És el que estava pensant.
El colon va veure ocells.
Sí, van saber que arribaven al nou continent.
Li van dir que veia alguna cosa.
Si aquí hi ha gavines o hi ha no sé què, vol dir que no estem gaire lluny de costa. Si veus un albatros, mira, igual et queden 4 o 5.000 quilòmetres per arribar a terra, però una gavina o algun altre ocell així més costaner, dius, hosti, pues em falta poc per arribar, no?
Falta que expliqui això del... Ja no tenim temps.
Bueno, un altre dia, no?
Un altre dia tornes i ens expliques.
I tant.
Has començat amb ous de mar.
Sí, la gent que vulgui escoltar la música, jo dic.
Segur que, si no, poden mirar la vostra web o xarxes socials, i segur que allà troben tota la informació de tot.
Pues ja no dic res més.
Doncs, Jordi, se'ns ha acabat el temps, ho sento, Manel.
És que ens posem a parlar i se'n va el temps.
Ens fan callar, i el tècnic m'està mirant malament. Jordi, moltes gràcies per haver vingut una altra vegada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Jordi. Fins la propera, que serà aviat, me'n sembla.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Estàvem recordant a la Amy Winehouse. Com va morir tan jove, als 27 anys, tenim poca discografia seva. Només 2 CDs. Després es va voler editar un reforç. Però es pot dir que és l'única figura actual de la cançó que tinguem tan poques coses gravades. I és que el seu salt a l'estrellat va ser tan ràpid i tan sobtat que ella com a persona no va saber o no va poder adaptar-se a la intensitat del tipus de vides que porta aquesta gent i va caure amb les drogues i altres estimulants. Ens vàrem perdre una figura que amb un més ample recorregut ens hauria ofert de ben segur moltíssimes bones sensacions. Escoltem-la amb Me and Mr. Jones i l'arxiconeguda Back to Black. A la propera, si Déu vol.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. És veritat que les llaunes embruten més les dents de la meva mascota?
Si mantenim una correcta higiene bucal, no hi hauria cap problema. Com es fa? Hi ha diferents mitjans, des de líquids que podem afegir a l'aigua de beguda, pasta de dents amb raspall, pasta de dents enzimàtica, pinços de bola gran que netegen les dents quan són mossegades les boles, algues que netegen les dents, sprays, etc. Preguntem al nostre veterinari de confiança que coneix a la nostra mascota i ens dirà quin és el millor mètode que podem utilitzar en el nostre cas.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Donada la magnitud dels canvis, ja no és possible trobar una resposta específica i independent per cada part del problema. És fonamental buscar solucions integrals que considerin les interaccions dels sistemes naturals entre ells i amb els sistemes socials. No hi ha dues crisis separades, una d'ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi socioambiental. Les trajectòries per la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per retornar la dignitat als exclosos simultàniament per protegir la natura. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs fins aquí. Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres, de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.